Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió, a les portes ja d'un cap de setmana molt especial, que a mi personalment m'agrada molt, que és el de Sant Joan. I dic això perquè hi ha un d'aquells elements característics que no pot faltar en el nostre folklore i en les nostres tradicions, com és l'arribada de la flama del Canigó. Avui tenim un dels artífexs de la matèria, que és l'Àlvar Borrell. Què tal, Àlvar? Com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé. Gràcies.
És molt bonica la tradició de portar la flama del Canigó, no?
Sí, jo crec que el culte al foc en general és molt bonic. Que no som l'única nació que construeix les seves tradicions al voltant del culte al foc, entre altres. Però trobo que són aquelles festes que, ostres, que tenen aquell punt especial, no? Perquè hi ha el foc que té un punt hipnòtic i hi ha aquest canvi de cicle, aquest cremar el que és vell, començar foc nou. Bé, no sé, trobo que és molt màgic.
És de les cites del calendari més especials per tu, la nit de Sant Joan?
Jo crec que per mi i per tothom, no?
Sí?
És, clar, això que sigui la nit més curta de l'any... Bé, en realitat, poder no ho és ben bé, però que simbòlicament representem això. Molta gent jo crec que encara té associat, no?, el trobar-se amb els amics, celebrar la revetlla com una fita que ha de ser sí o sí en el calendari, així com és Nadal. Per exemple, en canvi, altres festes que potser, diguem-ne castanyada, diguem-ne, no sé, altres moments de l'any que potser això es va desdibuixant, jo crec que Sant Joan encara aguanta. No sé si esteu amb mi.
Alguna cançó, per cert, per acompanyar la nit de Sant Joan?
No? A mi m'agrada molt la d'Encisa, però ara hi ha versions de quasi bé tots els grups, no sé.
Martí Alvesa, com estàs?
Molt bé.
Tu també ets de nit de Sant Joan, o no?
Sí, també, bàsicament, perquè crec que també comença a fer olor de vacances. No? La gent està començant a canviar la cara, la gent està allò en plan vag, ja fent plans pel que vindrà i crec que és un moment d'alegria i que tothom està bastant feliç, vull dir que està bé.
Molt bé. I també ets dels que vas a veure la flama i aquestes coses, o no?
No. Soc dels que vaig a intentar buscar alguna foguera, com l'Àlvar també. Jo crec que les festes al voltant del foc, malgrat que faci una mica calor i s'hagi d'anar amb molt de compte en fer foc pels llocs, són molt boniques. El foc és com a germana molt llista.
Està molt bé això que acabes de dir.
Podríem aprofitar per reivindicar les fogueres dels barris i aquestes revetlles populars, no?
Sí.
Totalment.
Tenim una mica abandonades, jo crec.
Suposo que estan permeses, ara se m'escapa en alguns llocs, aquest any jo crec que hi hagi problemes, no, en aquest sentit.
Si no, que ens truquin, que ens ho diguin.
Molt bé. Laila Algamuchi, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Com ho vius tu, això de Sant Joan?
Bé, és que ara deia, l'Àlvar quan deia, és una cosa que jo penso que és a nivell mundial, que té un símbol molt màgic, no? I penso que és a nivell mundial, no? En totes les cultures, el fet del foc, i per tant és com una manera de fer un reset, un tornem a començar, no? Ho cremes tot, tornes a començar, no? Jo penso que és aquesta simbologia, podríem fer una lectura a nivell mundial.
I a nivell polític també podem fer una lectura en aquest sentit?
Ah, ja està més difícil la cosa.
Bé, per què diem això? Doncs perquè Josep Rull convoca un ple sense candidat dimecres per engegar el rellotge que pot portar a les eleccions. El president del Parlament ha anunciat que dimecres que ve no hi haurà ple d'investidura, tot i que començarà el compte enrere per una repetició electoral si no hi ha un candidat investit. És a dir, que bàsicament, si no hi ha acord, que ara per ara sembla que no hi ha acord per les poques coses que han transcendit, aniríem a una nova convocatòria electoral. Com ho veieu, això, Àlvar? Un estiu de convocatòria electoral.
La situació jo crec que pinta en bastos, però jo ja m'ho imaginava abans de les eleccions, fins i tot, veient una mica els ànims de la gent. La participació que va de cap a caiguda. Ara, si es repeteixen eleccions, no sé què passarà. A més, si coincideix amb període aquest de vacances, vés a saber com va tot plegat. Però, no sé, el panorama jo crec que és bastant desencisant. No sé com pot acabar espetegant tot, però crec que determinats partits tenen una situació on facin el que facin, sortiran perdent. I a partir d'aquí, la lectura, no sé, segur que hi ha gent més experta que sap una mica com desllorigar-ho tot plegat, però, ostres, crec que això que deia, pinta en bastos.
Martí.
Estic molt d'acord amb l'Àlvar. I a mi hi ha una part que em sembla irresponsable. I em sap greu veure com les persones que en principi ens han de governar i han de fer les polítiques que han d'intentar influenciar les nostres vides, intentar que en principi tot vagi una mica millor amb el criteri de cadascú, doncs són incapaces de posar-se d'acord. Crec que anem a una repetició electoral, jo crec que està bastant cantat, però que la repetició electoral variarà una mica el panorama, jo crec que és el mateix, o una mica més cap aquí, una mica més cap allà, amb la possibilitat inclús que augmentin històries tan perilloses com l'Aliança Catalana, que encara els hi donarem més marge i més escenari. A mi em sap greu, perquè penso que mentrestant s'estan perdent oportunitats de fer política i crec que demostra una evident manca de respecte dels polítics cap a l'electorat que els hem votat. Al final els hem votat per desenvolupar unes polítiques i perquè es posin d'acord i perquè intentin això, millorar una mica el panorama. Em porta a pensar que tenim una classe política que està més còmoda en aquest escenari que fent política. O sigui, que són professionals de les campanyes electorals i que són poc competents a l'hora de fer polítiques. Jo crec que estan còmodes ara mateix en aquestes situacions.
Hem de recordar que ara mateix no hi ha ningú que governi, diguem-ne, eh? Perquè el govern que hi ha és un govern en funcions, per tant, poques mesures pot prendre tenint en compte, a més, els resultats obtinguts. No? Per tant, això és una realitat. Per cert, Salvador Illa diu que presentarà la seva candidatura però que necessita més temps. Això és el que ha dit ell a les últimes hores. I una dada important, dèiem que podríem anar a eleccions a l'estiu. No hi aniríem a l'estiu, tot i que a l'estiu acabarem tots amb el cap com un bombo perquè tots els partits faran bullir l'olla. La convocatòria electoral seria la primera quinzena d'octubre.
Ah, entesos. Així és.
Però a l'agost es convocarien i llavors a l'octubre seríem.
Que a l'agost ningú se n'enterarà que s'han convocat eleccions.
Exacte. Haurem de fer.
Laila, com ho veus?
Jo com ho veig? Bueno, a la línia de la irresponsabilitat, no? Penso que, ostres, si més no, els partits que han tret millors resultats, els que han quedat primer, els que han intentar-ho, si més no. No sé, penso, jo penso que potser si Esquerra hagués aconseguit quedar primera o quedar segon en els resultats, hagués intentat doncs ser investit d'alguna forma, no sé, esforça't a fer alguna cosa, és que és molta irresponsabilitat, hi ha moltes coses que estan aturades pel fet de que no hi hagi govern, aleshores no entenc massa, no?, el fet aquest de que ens ho estiguem mirant.
També hi ha un tema, que és que les campanyes estan constantment, o sigui, jo no sé quin país volen els partits que votem. O sigui, sé amb qui no volen pactar, que és el que constantment es va dir, no pactarem amb aquests per això, no pactarem de cap manera. No...
I així.
Exacte.
Perquè a vegades diuen una cosa i després fan una altra.
Però que al final tindrà... Ara no me'n recordo quan va començar la campanya de les eleccions aquestes, però estem parlant de que des que va començar la campanya fins a l'octubre, que poden haver-hi unes segones eleccions, fins que es posin d'acord i constitueixin govern després d'aquestes eleccions de l'octubre, no tindrem govern.
I haurà passat un any.
I que estem en una situació, com a mínim jo, estic en una situació que, bueno, que em pot semblar una anècdota, que em puc emprenyar més o que em puc emprenyar menys, però hi ha molta part de la població del nostre país que no s'ho pot permetre. No s'ho pot permetre. És molt dur per molta gent que no hi hagi polítiques socials actives, que no hi hagi renovació d'aquestes polítiques, que no hi hagi... Ostres, l'educació fa temps que està necessitant unes polítiques fermes, la sanitat fa temps que està necessitant unes polítiques fermes.
No, bueno. Això dic que és un frau democràtic, no? Al final tu t'has presentat com a candidat, t'ha votat molta gent, i vol dir que has tret una majoria, doncs carai, intenta-ho, no sé, ja hi serem, però intentem-ho, no ens podem quedar a mirar-nos-ho. No?
I el més surrealista de tot plegat és que tot va venir del coi de Hard Rock, que semblava una línia vermella, vam anar a eleccions, ara ja no és una línia vermella. Ah, perfecte. I ara què? I ara què? Ara no és una línia vermella, però ara no tenim majories per governar res.
No és més, ara diuen que per pactar Hard Rock no seria un problema.
No, ara no.
Que dius, home, llavors, podien haver-ho sigut abans, no?
Sí.
I ja tindríem pressupostos
com a mínim,
i haguéssim pogut agafar.
I hi ha un altre tema que no hem comentat, que és el cost enorme econòmic que té convocar eleccions.
Exacte.
Jo no sé quant costa convocar unes eleccions, però gent, això ho estem pagant nosaltres de la butxaca i aquests calés potser podrien anar a alguna altra cosa més interessant. No sé.
Totalment. Però això que deia, jo crec que hem de ser una mica conscients de que res apunta que hi haurà cap mena de majoria absoluta i que Jo crec que a vegades penso per sort, que estan obligats a entendre's, estan obligats a pactar i estan obligats a cedir uns i estan obligats a cedir els altres.
Mm. Però inclús penso que estan obligats a liderar els que els ha tocat el rol de lideratge.
Sí, jo també ho penso, sí.
Aleshores,
sí.
Dius, ostres, no pot ser que ho hagi de liderar jo quan jo la gent m'ha enviat a la banqueta, no sé com dir-ho. Mm-hmm. Aleshores dius, bueno, va, posem-nos les piles i seré. Que sí, busca la majoria, no sé, ara penso en Puigdemont, busca la majoria i jo hi seré. Mm. Però no ho estem fent, no?
El que passa és que totes les mirades s'han focalitzat en Esquerra Republicana,
sí,
i aquí anem al següent tema que avui tenim sobre la taula, no? És a dir, una Esquerra Republicana que el primer que ha de fer, en tot cas, és arreglar els problemes interns que té, no? Perquè estem en un moment en què Esquerra Republicana falta el lideratge, es qüestiona el lideratge que hi ha hagut sempre, i diguem-ne que Esquerra no està en el millor moment per prendre determinades
Esquerra,
decisions.
Perquè Esquerra, amb les eleccions, amb el resultat de les eleccions, té uns resultats i vol dir que té un missatge de ciutadania. I el que ha de fer Esquerra és seure i llegir-se el missatge i dir, vale, què m'està dient la ciutadania? Uh-huh. Perquè ens ha passat això i hem de resoldre aquesta qüestió. I el paper que ens dona és el d'estar a l'oposició i crec que és el paper que hem de fer. O sigui, no pot ser que hàgim de solucionar el problema que el rol és el d'un altre, no? Llavors no sé per què sempre és que sempre és Esquerra, eh? O sigui, és increïble.
Doncs atenció, perquè abans parlàvem del tema de lideratges, sembla que fins i tot primeres espases com Pere Aragonès ja demanen que hi hagi certs canvis al capdamunt d'Esquerra, amb alguns noms absolutament, diguem-ne, importants, com el d'Oriol Junqueras, no? Més pressió per Junqueras, publiquen avui alguns mitjans, amb Rovira i Aragonès se sumen al manifest d'Esquerra. Junqueras assegura que comparteix pràcticament tot el contingut del manifest. Alguns mitjans li han preguntat a Oriol Junqueras si se sent al·ludit amb això, i ell ha dit que, bueno, diguem-ne que en certa manera, no? Però que diu que els draps bruts s'han de rentar a casa.
I és que estic totalment d'acord amb el que diu, jo estic totalment d'acord amb això, no? Jo quan vaig llegir el manifest tampoc vaig interpretar, sí, no, dius, de forma general, no? I vas veient que podria ser...
Què diu el manifest? A veure...
El manifest parla de forma general, d'una renovació general, no? Però els mitjans, o no sé d'en quin moment, s'interpreta que el que es vol és liquidar, no sé com dir-ho, amb en Junqueras, no? Llavors dius, bueno, un moment, aquí no sobra ningú, aquí tothom suma. A part que ell ha estat un lideratge superimportant, ha fet molt pel partit, ha donat molt pel partit i encara li queden forces per tirar endavant, i que en qualsevol cas la militància decidirà el què, no? Al final és un partit de 93 anys d'història que, bueno, que és normal que passin aquestes coses, però que els draps, això mateix que deia, s'han de rentar a casa, però que té una base de militància, diguéssim, democràtica, que també funciona d'aquesta manera. Llavors els militants poden fer manifestos, poden ser, però el dia es farà un congrés, es presentaran les candidatures i la gent votarem el que creiem que hem de votar, no? Per tant, no ho sé, jo penso que també és el boom que li han donat als mitjans, no? De dir, és com Rovira Aragonès contra Junqueras, i jo no dic un moment, perquè jo estic dintre del mateix projecte i estic en el projecte de tots ells.
Però si treus Rovira, si treus Aragonès, si treus Junqueras, què li queda a Esquerra com a lideratge?
Bueno, és que sí, és això, és el treball intern que hem de fer. Per això penso que tot això de fer de la premsa i tot això d'exterioritzar en un moment que és feble, no?, per nosaltres, penso que no és adient, ni és adequat, ni és el moment de fer aquestes coses.
A més a més, es dona també la circumstància de que prengui la decisió que prengui Esquerra Republicana. Imagina't que Esquerra Republicana permet que Salvador Illa sigui el proper president de la Generalitat. Com ho explica el seu electorat? Això per una banda. I per l'altra, si pacta amb Carles Puigdemont, diguem-ne, les ferides no és que sagnen, sinó és que supuren ja.
No, hi ha coses que es tenen molt clares, com per exemple, si pactes amb Illa sabem que a canvi de què. O sigui, si no és a canvi de la clau de la caixa, no hi ha pacte. I si Puigdemont aconsegueix una majoria, doncs hi haurà pacte. O sigui, jo penso que hi ha un mínim que sí que Esquerra, que això ja estem d'acord, no? com a militància, diguéssim. Aleshores, bueno, després ja veurem què va passant i què va succeint.
Jo estic d'acord que els draps bruts s'han de rentar a casa, però també penso que a vegades els draps vells cal canviar-los, no? Que penso que el personatge de l'Oriol Junqueras, igualment que el personatge d'en Puigdemont, han jugat un paper molt important a la política del nostre país durant un temps determinat. han jugat un paper, sens dubte, important i protagonista. Però a mi, a les últimes eleccions, quan voltava pel carrer i veia cartells de, amb la cara d'en Puigdemont i amb la cara d'en Junqueras, pensava, ostres, estem, hem tret el Sant Crist gros una altra vegada i estem allà mateix. Estic segur que Esquerra té molt més a oferir. Jo estic segur, estic segur. Crec que té persones vàlides, estic segur, sense conèixer-ho, però estic segur que té persones vàlides a dintre com per fer una proposta més adient i més al dia que en Junqueras. Igualment que estic segur que Junts té persones molt més vàlides i molt més al dia que Puigdemont. Jo, per mi, els simbolismes i els grans personatges ara mateix no, per mi no és la política que s'ha de seguir. Jo crec que tot procés de sanejament i tot procés democràtic i intern i que la militància decideixi que hi hagi un debat de la militància, crec que serà sa, sigui per Esquerra, sigui per qui sigui. Sí que és veritat que Esquerra, doncs, li ha tocat per paper, per números, li ha tocat un paper fotut ara, no? Quan potser és el moment dels últims 15 anys on Esquerra té més necessitat d'escoltar-se, de redefinir-se, doncs que li toqui un paper tan important i tan, o que el posin al centre del debat polític d'aquesta manera, doncs és difícil de compaginar els dos papers. Però estic segur que Esquerra pot i podrà fer aquest procés. El que passa, crec que l'ha de fer d'una manera profunda.
Jo crec que en Junqueras, ostres, és com si haguéssim dit Maradona és el millor jugador de futbol de la història, Maradona amb 60 anys ha de continuar jugant a futbol.
Hòstia, no. L'Àlvar parlant de futbol, eh?
Sí, ja està, perdó, no hi tornaré. No, però, hosti, ja estàs amortitzat. Ara, tu el que hauries de fer és un pas al costat, ser el savi de la muntanya que apareix de tant en tant i diu alguna sentència que la gent diu amén, però ja està, el paper d'estar davant ja fa 10 anys que l'estàs fent.
És que no sap per la política.
No pot ser. I, clar, jo no estic a dins i no tinc idea de ben bé quins processos hi ha, però veient veus crítiques a Twitter, que és allà on arriba alguna mena d'informació, la sensació és que hi ha hagut un tancar files completament al voltant d'una cúpula durant aquests últims 10 anys i que certes veus crítiques o certa corrent escèptica ha estat completament bloquejada i aïllada, almenys pel que es veu en cercles de Twitter. I potser el problema d'això que deien dels draps bruts que s'han de rentar a casa és que no s'ha donat l'opció de rentar els draps bruts a dintre casa fins que no han sortit aquests manifestos a fora, que ha set com, si no ens en sortim per una via que sigui més discreta, ho hem de fer públic. Ara, aquí, la jugada aquesta que el propi Aragonès i la Marta Rovira s'assumin a un manifest que demana que hi hagi una renovació a dalt de tot, em sembla un meme, també, no? Perquè, clar, precisament ells estan al capdamunt del projecte i potser també són els que haurien de fer una mica de pas al costat. Ara, qui s'hi pot posar, no ho sé, perquè això...
Que dius això del tuit, ahir llegia un tuit que deia menys què és i més qui és. És a dir, i em va semblar interessant, perquè també ho deia en Junqueras, no? De dir, ostres, és que us fixeu on ens hem centrat, però arreu, la premsa, el Twitter, a parlar de qui, no? Sí. Del Junqueras, del que no sé què, uns quantos, i no estem parlant de lo que realment hem de parlar, del que li preocupa a la gent, dels problemes que té la gent, de com està al costat de la gent, o sigui, és molt fort, no? Perquè estem molt centrats en aquest sentit.
El que passa és que potser aquest tipus de coses s'han de fer en campanya electoral, diguem-ne, no? I ara estem en un moment en el qual Esquerra paga les conseqüències d'aquests resultats i és fins a un cert punt lògic, no? Que
no,
la gent miri cap amunt.
No, fins i tot la gent que estem en càrrecs públics, la gent que estem en càrrecs públics, jo penso que l'important és que puguem estar fent polítiques, no? Peu de carrer i que estiguem a pel que hem d'estar en comptes d'estar preocupats de què farà o qui serà el que lidera. Ja ho veurem en el seu moment, ja votarem en el seu moment com a militant, no com a treballadora pública, doncs ara he de desenvolupar la meva feina. No em puc estar ocupada pensant en què farà el partit i què deixarà de fer i com, no?
El tema dels lideratges a Catalunya, creieu que els lideratges que tenim actualment ja estan prou amortitzats? Cal una renovació general a tots els partits?
Vaja, no sé vosaltres què penseu, però Puigdemont ja està. Puigdemont havia de proclamar la independència, no ho va fer, se'n va anar a l'exili, va dir que tornaria si guanyava les eleccions, la primera vegada no va tornar perquè no sé què, la segona vegada no va tornar perquè no sé què, tio, ja està. Vull dir, excepte que no faràs absolutament res del que dius, te'n vas, ja sortiràs als llibres d'història, punt. Ja està. I per la banda d'esquerra, el mateix. Escolta, que entri gent nova i limita'ls una mica el temps. Dóna'ls 4 o dóna'ls 8 anys per fer alguna cosa i que sàpiguen que si en aquests 4 o 8 anys no fan alguna cosa, canviï una altra. Perquè és que si no, estan allà a la poltrona i... No sé, heu llegit Generació Tap?
No.
Un llibre molt interessant que parla de tots aquests boomers que porten doncs, 20 anys a la directiva d'una empresa que no permeten que passi una mica d'aire fresc, no? I ens està passant això. Ens està passant això. No pot ser que tinguem, com deia en Martí, les mateixes cares que el 2014. En els cartells, crec.
Jo és que no sé si és qüestió de que som un país a vegades una mica mancat d'autoestima, en general, però crec que Catalunya, en tots els aspectes, tenim una tendència a santificar certs personatges. Segueixo la teva estela i dic, en Messi, a veure un moment, que hòstia, molt bé, sí, sap jugar molt bé futbol, però molt bé, no? I és... Dóna la sensació que ningú farà política tan bé com en Puigdemont.
Ningú va criticar en Messi perquè no parlés català.
No, exacte, exacte, no, perquè era Déu Nostre Senyor, saps? Vull dir que anem una mica sempre en aquesta direcció en aquest país, a santificar la gent i anar tots a darrere el líder. I jo penso que tens molta raó quan tu, Leila, dius que l'important és el què i no el qui. No? I hem d'aprendre com a país a fer aquest exercici. Que ara és un i que ara és l'altre, molt bé, però quin projecte tens a darrere? Què vols fer? Quina és la teva política? Jo votaré aquesta política i que tu siguis més o menys bon portaveu, bon orador, això et farà que siguis més carismàtic o menys i tinguis més capacitat de treure o no. Però al final els que van endavant són això. I jo penso que hi ha un problema que també és en els partits que estem acostumats, que és que... La gent de partit, la disciplina de partit, no? Que és que a vegades és molt sana la dissidència i la discrepància dintre d'una mateixa organització. És molt sana, és molt necessària. I a vegades dona la sensació que doncs, si estàs en certs partits i et postules en una línia diferent a la del líder suprem, doncs ets un apestat i un dissident i un... No passa res, és necessari aquest debat, és necessari.
Això que acabes de comentar, que a Catalunya tenim tendència a beatificar persones, no? Això en canvi a Espanya sembla que no passa, no? Allà els cremen directament. Perquè clar, per exemple, mirem els presidents que hi ha hagut al llarg de la història, cada vegada que surten per la televisió la gent apaga els aparells, no? Perquè veus un Aznar que dius, mare meva, veus un Zapatero que dius, Déu-n'hi-do, i vas mirant enrere. Jo no sé si això, per exemple, a Alemanya passa amb la Merkel, no? Que, ostres, que la veuen i diuen, home, mira, aquesta senyora ha fet molt pel país, o no ho sé, però en qualsevol cas, a mi no em dona aquesta sensació. Aquí tu veus aquests personatges que durant anys han estat liderant el país, no? I no veus aquesta beatificació que tu cometes, que en canvi sí que passa a Catalunya.
Bueno,
ha passat potser amb els actuals, doncs, per tota la repressió que han patit. Jo penso que també el que hem viscut, no, d'ençà de l'1 d'octubre, no, fa que ens ho mirem diferent una mica, jo penso. Però... Gent que han anat a la presó, gent que han estat represaliades a l'exili, aleshores penso que això ve una mica degut... No, d'aquí, no, de dir, ostres, és que són gent que per fer això han anat fins i tot a la presó.
L'han pagat car, vols dir, eh?
Exacte, jo penso que té molt...
Però en Cuixart també ha llepat i s'ha sabut apartar, i crec que això l'honora, en part.
Sí, esclar, cadascú pren les seves decisions.
Ha jugat el seu paper durant una temporada i ara està centrat en la seva defensa i a tribunals europeus, em sembla, i així, però acaba de... Però ara està amb això, ell ja va fer el seu paper en el seu moment i ha entès que a Òmnium hi ha d'haver una renovació.
També les entitats socials, també les entitats socials estan com molt, diguem-ne, disperses, no?
Sí, ara anava a fer el comentari aquest de no sé si la renovació ha servit de gaire res o no, perquè a Òmnium estan... Però,
I l'ANC també, Déu-n'hi-do.
Sí, també. Però en tot cas, tant Sánchez com Cuixart, Sánchez va fer aquella... infiltració política per allà al mig, però en tot cas s'ha apartat i ja està. I jo crec que és una mica el que hauríem de fer. O sigui, jo crec que perquè no és... O sigui, que aviam com ho construeixo, això. Que estiguin a primera línia política no vol dir que es valori més la seva situació o no. Vull dir, jo crec que som igualment conscients de tot el que els ha passat, estiguin en primera línia o no. I, en tot cas, ells poden fer un altre paper, poder no tant davant dels focus, una cosa més diplomàtica, o no, jo què sé. Però que... el que comentàvem, no? Que un projecte de la magnitud que és portar un país vol molta energia, vol una certa
il·lusió,
dinàmica, exacte, una certa força, i hi ha personatges que jo crec que ja han gastat la seva joventut, ostres.
I a Felip VI, que el veieu il·lusionat?
Oh, perquè, ahir
veure qualsevol televisió d'abast estatal, diguem-ne, era un suplici pels republicans, no? Perquè tot era Felip VI, fins i tot, em sembla que ens van explicar la talla de la roba interior dels membres de la monarquia, no? Deu anys després, considereu que el monarca nou ha renovat alguna cosa?
Que preparat que estava, eh? No, és broma. Jo no ho tinc clar. I crec que a dia d'avui això el que ho hauríem de preguntar és la premsa del cor, perquè jo crec que sabeix de poc més, la veritat. Si li està donant joc o no, si està fent un regnat o no, jo crec que és més important per aquest públic que per la resta. Jo, com a republicà, per mi aquesta gent s'obre fa molt de temps, vull dir que no té... I modernitzar-se probablement seria fer un cop de valentia i dir que fins aquí. I crec que com que no ho faran...
Sí, sí, 100%. Ara, l'única cosa que serveix, jo crec, la família reial és per al drama que puguin fer els nebots o la xafarderia de torn que pugui sortir a les revistes del cor, però més enllà del hi-hi-ha-ha.
Hi ha una dada que m'ha semblat ben interessant, és el tema de que el Sis ja no fa preguntes sobre la monarquia, no? Pensat, mira... Que bé.
Em sembla que el 2015 devia ser l'últim.
Sí, exacte, el 2014.
Però aquí hi ha una altra lectura, per què no fa aquestes preguntes? Perquè potser cada
vegada hi ha més gent. Evidentment, perquè sabem quina seria la resposta, aleshores no ens interessa, perquè esclar, llavors quan aquestes dades es facin públiques, perquè clar, a la gent li cal molt missatge, no? Diuen, s'ha fet un estudi o s'ha fet una enquesta i els resultats són aquests. Llavors és molt fàcil dir, doncs...
No sé si a nivell global, si tant a nivell global, sinó a nivell autonòmic, potser. Sabeu aquell meme de...
Ah, no ho sé.
El mateix mapa, the same fucking map again, perquè sempre és... Hi havia... Recordo, la llegenda deia alguna cosa com resposta d'esquerres i sortia pintat Catalunya, Euskadi, Galícia. Després sortia resposta random, hi havia Andalusia i alguna zona com Navarra, així, i després hi havia resposta turbofatxa amb asteroides, a més literalment posava això, resposta turbofatxa amb asteroides, que era Castella i Madrid, no? I jo crec que el problema és això, o sigui, jo crec que el suport a la monarquia en determinades zones sí que pot anar en decrement, però n'hi ha d'altres que sóc una mica escèptic, i jo crec que fer aquesta pregunta seria tornar a generar el mapa aquest de la resposta turbofatxa amb asteroides.
Vale,
i
Catalunya...
per estalviar-se això i per donar menys proves d'una identitat diferenciada, de possibles conflictes interns en el país, jo crec que aquesta pregunta es treu i aquí estem tots contents.
Tu ara t'imagines que el govern d'en Sánchez hagués de gestionar aquesta resposta? Quin pastel, no?
Sí, un bon pastel. Però a més penso, ostres, en 10 anys no fer res, però és que a més, la monarquia ara és més que mai anticatalanista, no? Vull dir que per nosaltres, no? La lectura aquesta, no? I dius, ostres, és que és molt greu, el segle XXI, en ple segle XXI, i encara que estiguem en aquest punt, no s'entén.
De totes maneres, creieu que el rei hauria d'intercedir més quan veus espectacles polítics com els que estem veient actualment al Congrés dels Diputats? És a dir, en algun moment determinat, i ja sé que potser ara els més puristes diran, bueno, però és que això aquest senyor no ho pot fer, bueno, però també es va manifestar per al procés, no? També va dir la seva, no?
Va dir que ja estava bé que ens escomaqués.
No? Per tant, ara, quan veus aquests espectacles que fan autèntica vergonya... en els plens del Congrés dels Diputats, no hauria de donar un cop de puny sobre la taula i dir, bueno, potser que pareu de fotre el ridícul?
Qui és per fer-ho? O sigui,
és el cap de l'Estat, no?
Sí, sí, però esclar, o sigui, que o una gent que hem votat que no es posa d'acord, que els hagi de renyar una persona que no hem votat, vull dir que al final, no? Vull dir que això és agafar la democràcia i estendre-la a fora i dir tongo, tongo, no? Vull dir que...
Bueno, això està passant en molts països, eh?
Sí,
que funciona així.
I tant, però que al final... Que és... Sí, és el cap de l'Estat, molt bé, sí, sí, no ho sé, i el president de l'Escala, no sé com dir-ho, saps? Però que jo crec que no.
Però ja que hi és, no?
Que faci,
que faci alguna
no?
cosa. Que sí. Els digui, ei, sisplau, sí, però... a nivell intern, per no. L'amor de Déu.
Però jo crec que és una titella més, perquè
sí, esclar.
L'1 d'octubre sí que va interessar que sortís a fer el que crec que és l'única cosa destacable que ha fet aquests 10 anys. Mm. Però, jo què sé, s'ha de fer la renovació de la cúpula del, com es diu, Consell General del Poder Judicial des de fa no sé quant de temps, això no passa res, no cal que surti ella a dir, tios, poseu-vos una mica les piles, això no. Donar dos tios als catalans, sí. I això demostra que, home, que és una mica una eina del sistema i que el tenen allà, doncs, per això. I més enllà d'això, no, és que no n'hem d'esperar res, no?
I que no ens en lliurarem fins que no siguem independents, això ho tenim clar, no?
Ai, però serem independents, va, ho veurem això. Ja, sí. En les últimes hores hem sabut les dades de Creu Roja i hem sabut també la quantitat de gent sol·licitant d'asil que ha rebut a la demarcació de Girona durant el 2023. Creu Roja ha atès 1.450 sol·licituds d'asil al llarg d'aquest període. El programa d'acollida que ofereix l'entitat ofereix allotjament i també cobrir les necessitats bàsiques. A més, es posa l'èmfasi en l'aprenentatge de la llengua i posteriorment se'ls ofereix orientació laboral per tal que les persones ateses puguin desenvolupar-se al territori d'acollida. En aquest sentit, de tots els sol·licitants d'asil atesos, 129 van rebre orientació laboral i de tots ells un 27% va acabar trobant feina, fet que els permet tenir una autonomia econòmica i integrar-se al territori. El concepte de refugiat el tenim ben entès?
El concepte de refugiat el tenim ben entès, però sovint és injust. Perquè refugiat, les persones que tenen dret a demanar asil, és perquè es reconeix que en el seu país d'origen doncs, tenen algun dret vulnerat o tenen una guerra reconeguda, no? Però és molt trampós, perquè tants milions i milions de persones que necessiten fugir dels seus països per mil causes, per inclús guerres de les quals aquí no es reconeixen o s'és molt de part, i que no se'ls considerarà possibles demandants d'asil, no? I jo, per mi, aquestes etiquetes de tu ets refugiat i tu ets immigrant, per mi és molt perillosa i molt irresponsable, segons com, eh? Per tant, això, el tenim ben entès, però que el tinguem ben entès no vol dir que sigui just. Jo crec que no és just en aquest moment.
Álvaro.
No, digues.
Quan ha dit això de que... Si que hi ha molta més gent que hauria de poder...
No, jo crec que no ho tenim entès. O sigui, no ens acaba... O sigui, gent a la carrera, no li acaba de quedar clar que és un refugiat, no? De que, de dir, és una persona, com deies, no? De que en el seu país d'origen li és vulnerat un dret, i un dret, doncs, molt bàsic, no? I llavors no, i es barreja tot...
I aquí ho entén com una excusa per colar-se, diguem-ne.
Sí, 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 no de dir aquesta gent ens venen a treure feina, o sigui, no... Que després hi ha hagut època que semblava que hi havia refugiats de primera i refugiats de segona, eh? També ha passat això, no? Però jo penso que encara no s'entén bé el que és un refugiat, no? Que... No sé, jo dic, per exemple, amb tot això de Palestina, si comencessin a arribar palestins com van arribar ucranyesos, què passaria? Quina seria la lectura, no? És això el que em refereixo.
Álvaro, a mi em preocupa perquè crec que era Creu Roja mateix fa uns dies que deia que estaven desbordats de recursos i no sé la situació fins a quin punt és sostenible. Vosaltres segurament esteu més al cas de com està evolucionant això, però el que està clar és que el món sembla que se n'està anant a la merda contínuament i que sempre dona més motius per pensar-ho i que se'ns estan acabant els recursos, o no. No sé, és una cosa que es pugui exprimir infinitament. Què farem quan no puguem resoldre la situació, quan no puguem dedicar-hi recursos, quan no puguem... No sé, això em té intrigat perquè realment és un tema que s'ha de poder posar sobre la taula, s'ha de poder resoldre I no sé com ha d'acabar espetegant això.
No, està clar que és a dir, que s'ha de reformular, no? Això està clar. Però a mi m'agradaria destacar una cosa que de les entitats. No? Hi ha entitats que estan fent molt bona feina, no? En aquest sentit. I és, no és allò, a vegades molta gent diu que se'ls donen moltes ajudes o, i penso que no s'està fent tant aquesta caritat, sinó que s'està fent una feina, penso que important, o almenys ens estem canviant aquesta mirada de cares a, no? Ho deia en Joel, no? En qüestió de fer tot un acompanyament a nivell sociolaboral, però inclús la llengua, el fet de la llengua, de cares tingui com més consciència perquè sigui doncs, una eina de cohesió social. Jo penso que s'està, més enllà dels recursos, s'està fent un altre tipus de feina amb els refugiats, que crec que és molt important, no? I és aquí on es barreja el que deies tu abans, no? De dir, migrants, refugiats... No? Llavors és aquí on no ho veiem nosaltres, què s'està fent amb els refugiats i quina altra cosa és la part de la immigració, no? Són dues coses molt diferents.
I què creieu que s'hauria de fer perquè la ciutadania entengués la diferència entre una cosa i l'altra, no?
Però és que és com tot, és sensibilització, no? Pedagogia, és molt difícil de...
Perquè també imagino que deu ser complicat posar aquestes persones a la palestra perquè puguin, diguem-ne, explicar situacions que d'altra banda per ells possiblement siguin molt doloroses, no? Perquè se suposa que fuges del teu país, el que deies tu, no? Per una circumstància que et fa absolutament impossible viure allà d'on tu ets.
Fuges,
no?
D'una guerra.
Exactament.
Fuges de perquè tens una, no sé, la teva identitat sexual, doncs no sé, vull dir que fuges de coses, és que t'hi va la vida, no sé com dir-ho. Aleshores, hi arribes a un lloc que sigui hostil, no? De que diguin, ah, és que saps què passa? Que ja som masses aquí.
L'article 14 de la Carta dels Drets Humans diu que tothom té dret a moure's, a emigrar del seu país, pel motiu que sigui. O sigui, per mi no cal distingir. Al final, que tothom es mogui pel que vulgui.
De fet, quan et mous és perquè alguna cosa passa. No et mous per gust. Jo ara per què m'hauria de moure?
No, exacte, però, per això...
Això està clar. Però sí que... Jo, i no sé, hi ha una cosa que la veig com més emergent, no sé com dir-ho.
Sí, una cosa...
Veig més emergent fugir de la guerra, per l'altra banda de la misèria també, no? Perquè no,
no, sí, però la línia és molt fina,
és molt,
no?
Fina,
però,
exacte.
Però hi ha qui fuig de la guerra, hi ha qui fuig perquè al seu país l'homosexualitat està perseguida i et foten una pallissa pel carrer, hi ha qui fuig perquè és un, no sé,
dissident polític.
És un dissident polític, i al final... hem de començar a entendre, jo crec que la migració i el moviment de persones és un problema per qui ho viu, no per qui ho rep. Vale? Jo crec que aquí la història que hi ha hagut és que no és que no es pugui afrontar, no és que hi hagi la possibilitat de que l'arribada de persones col·lapsi. Si col·lapses perquè no hi ha hagut la voluntat de que això no passi. És evident. I que moltíssima més gent de la que
som. És reformular com volem viure. És que jo sempre ho dic, és reformular com volem viure, perquè és com... L'altre dia parlava amb gent de festes de barri, tota la vida han fet d'una forma, i sorgia la idea de dir, ostres, reformulem la idea de fer festes de barri, perquè són aquelles coses que tota la vida han fet d'una forma, i dius, bueno, fins aquí ha funcionat, ha anat bé, però ara potser hem de mirar-ho des d'una altra mirada, i canviem el format, veiem com ho fem i al final doncs, hi cabrà més peces o... i serà millor inclús l'encaix, no? No sé, però s'ha de reformular, això està clar.
A mi em fa molta gràcia quan parlem de, ostres, és que la... Perquè veus, no?, titulars que fan servir segons quins partits o segons quins mitjans, és que l'arribada de persones està col·lapsant el sistema sanitari. Hòstia, fa molts anys que arriben persones com perquè no hagis adaptat al sistema sanitari, no? Vull dir, és molt fàcil aquest titular. Crec que és super previsible, vull dir, no sé, jo he treballat en fronteres molt de temps i he anat a les fronteres quan he sabut per A o per B que hi hauria arribades de persones. Jo, un mindundi, o sigui, els governs fa temps que saben que arriba, que, no? Per tant, prepara't una mica, tingues les coses una mica a punt. Des del meu punt de vista, crec que és falta de voluntat, no és falta de capacitat. Hi ha un exemple, perdona, que deies que a vegades la gent no sap ben bé com distingir un migrant d'un refugiat, diguem-ne, amb aquestes etiquetes, no? Hi ha un exemple molt gràfic, que ara hi he pensat, que és A vegades, si veieu imatges d'una patera arribant a una platja, que a vegades quan arriben a una platja, si les persones que arriben a la platja i estan quietes, són persones amb dret d'asil. Si les persones que arriben a una patera es foten a córrer, són persones considerades immigrants.
Com ho has dit això? Em torno a repetir.
Quan arriben a una patera a la platja, si les persones que baixen de la pastera es queden quietes a la platja i deixen que vingui la policia i comencin els tràmits, són persones que saben que venen normalment de països del subsàhara i que Espanya reconeix que tenen un problema i que tant poden ser demandants d'asil, saben que un cop a territori espanyol, ja se l'han jugat per entrar-hi, però un cop a territori espanyol saben que en principi...
Els han d'acollir.
En principi, la llei d'estrangeria després...
Sí, perquè els asils tampoc els estan donant...
No és fàcil,
està costant molt.
I quan tu veus, per exemple, una pastera de... mira, de joves del Marroc que arriben a la platja i es foten a córrer tots. Perquè saben que si els agafa la policia, els diurà una deportació en calent, els fotrà de pals, els tancarà al calabós... Jo, que conec el que conec, tampoc és molt, però crec que tenen tot el dret. O sigui, no està com per viure la joventut al Marroc d'una manera fàcil, tampoc. Vull dir que és normal que es vingui, i no és normal que rebin aquest tracte, simplement perquè políticament Espanya no reconeix que el Marroc... Bueno, escolta'm.
Álvaro. No, jo simplement el que volia apuntar és que abans, quan he dit el tema dels recursos, em referia a Creu Roja en si com a associació que no està lligada al govern directament, i que siguin ells els que han d'assumir determinades tasques i que tinguin aquest punt de saturació, és un problema.
Que és que no haurien de ser ells.
Però això també passa amb Càritas.
Però treballen de forma coordinada.
Aquest tipus d'entitats que han d'assumir, entitats sobretot socials, que han d'assumir les feines que hauria de cobrir l'administració.
Però de tota la vida l'administració no ha pogut abarcar els problemes socials, anem a dir-ho això, les mancances socials, i per això existeixen totes aquestes entitats del tercer sector, que és com una manera d'externalitzar serveis.
Tenen un topall, no? Vull dir que tenen un límit.
I tenen un límit.
Càritas té un límit, com té un límit Creu Roja, no?
Evidentment.
Just.
Bé, escoltem una cosa. Hem d'anar acabant, no tenim gaire més temps, però m'agradaria fer-vos una pregunta. Vosaltres sou dels que creieu que els cotxes sense conductor seran més segurs que els cotxes conduïts per humans o no?
Em sap greu, jo no.
Un estudi conclou que els cotxes sense conductor són més segurs que els portats per persones. La investigació reflexa que els vehicles autònoms són menys propensos als accidents, llevat en condicions de baixa visibilitat i en maniobres de gir.
Ah, clar, aquest llevat fa molta gràcia, no? Tot funciona molt bé, excepte quan no funciona bé. I és xapó, no? Jo, clar, jo aquí discreparem la Laila, jo soc ferm defensor de la tecnologia, crec que d'aquí un temps la velocitat de reacció de qualsevol sistema de seguretat serà molt més alt que el que tingui una persona humana. Així que jo crec que sí. Ara, farà gràcia perquè al final acabarem inventant cotxes que es condueixen sols un darrere l'altre i inventarem el tren un altre cop.
Doncs per arribar aquí...
Està bé, serà un descobriment. Estats Units a vegades flipen amb el concepte aquest del tren, igual que flipen amb conceptes com estendre la roba a fora sense una secadora, que ara en diuen... no recordo quin nom és. Sant no sé què.
Ara té un nom d'aquest xulo.
Sí, té un nom tècnic així en anglès, un anglicisme, que al final és estendre la roba. I passarà això, no? Que tindrem cotxes autònoms, podrem seure en una cabina que es conduirà sola i tindrem un tren.
Ai, per favor.
Jo m'esforço per ser modern, però el que passa que ja soc del 88 i a vegades penso que poder, no sé, m'està passant a mi el tren una mica per sobre. Jo no.
Avui és dia de frases, eh?
Exacte.
Falta que la Laila faci el símbol futbolístic i ja el tindrem.
Jo no sé, a mi em costa molt. Jo és que el GPS a vegades em fa passar per certs llocs que penso, si me n'haig d'enfiar d'això i prou, jo crec que encara queda. Ja sí, de cas ja conduiré jo, de moment.
Sí, clar, perquè tu imagina't que tu vas assegut al cotxe i veus que va a tota velocitat i que hi ha una paret i que veus que el tio no frena. I tu estàs allà assentat, anem mirant qui fa el cap més gros, no? I dius,
a tots, se'ns ha penjat l'ordinador un moment o altre.
I tant.
Clar, i si se't penja el cotxe? I si se't penja el cotxe, anant per l'autopista?
Jo tinc una barrera, i també hi m'esforço, per ser moderna, costa molt el fet aquest, no?, de dir... Confio en les persones, no en les màquines. Al final les màquines les fan les persones i, per tant, jo dubto que algun dia pugui confiar al 100% i pujar-me en una màquina. Suposo que no haurien d'existir cap mena de vehicle com per pujar-me en una màquina. No, no, senyor.
M'esforço per ser modern. Em quedo amb aquesta frase.
És molt difícil, però les persones. Sí, sí.
A vegades som una mica snobs, amb això de, o són una mica snobs, amb això d'inventar-se noms en anglès per parlar de coses tan simples com estendre la roba. Hem de descobrir com es diu això.
Sí, sí. Sí, he intentat fer memòria, però sí. no em ve el cas.
Molt bé, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Laila Algamuch i Albert Borrell, gràcies per acompanyar-nos.
Que vagi
molt bé. Martí Alvesa, també moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà hi tornem, que ja estarem a les portes del cap de setmana, com sempre. Moltíssimes gràcies per la confiança.